Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella dins la iniciativa Sent la Creu. Amb la presència de la Creu de la República Centreafricana, el bisbe de Bangassú, Juan José Aguirre, explicarà el seu treball per la pau en aquest país. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, viu des de Ràdio Estel l'acte central del Pla Pastoral Diocesà, llavor d'esperança per a tothom en l'inici de la Quaresma.
Et plantes als 40 i quina murga! Ja no pots allunyar més el mòbil per llegir els missatges. Masver és un complement alimentici a base d'aminoàcids, extractes de plantes i vitamina A que ajuda a mantenir la visió en condicions normals. Una càpsula al dia de Masver pot protegir la teva salut ocular. Què esperes? Troba Masver al teu herbolari i a la teva farmàcia habitual.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 3 minuts, us saludem un cop més des de la sintonia de Ràdio Estel Catalunya, sintonia en la que comença ara mateix una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és Trotamundos, és l'edició 768, que ens portarà, com sempre, fins la 1 en punt de la tarda. Molt bon dia a tothom, benvinguts. I és la sintonia, com sempre, que també us portarà l'actualitat gastronòmica, enològica i turística que genera i que ha generat aquesta darrera setmana. Avui amb diferents protagonistes, tots ells també distanciats molt geogràficament, eh? Avui parlarem de cuina realment molt interessant. En uns instants ho fem amb una referència d'Erill Lavall, cuina d'alta muntanya, eh? També anirem fins la Cerdanya i avui també parlarem de la indústria gavinatera del Solsonès, de la ciutat de Solsona. Avui en parlarem amb la darrera de les gavinateries que queden en aquesta ciutat que havia tingut tanta tradició. Seran alguns dels temes que protagonitzen l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos, que arrenca ara mateix, com sempre, amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts, comencem.
Trotamundos.
A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina. Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Si posem, arrenca aquesta edició de Trotamundos. Us ho dèiem en el nostre sumari. Avui comencem aquesta edició a muntanya, a alta muntanya, a més, amb un lloc absolutament impressionant que tenim a Catalunya, la localitat d'Erill la Vall, a Lleida. Una localitat realment doncs, que té molts arguments, naturalment, doncs, de pes, a nivell turístic. Podem anar naturalment a esquiar, buit a ull, està ben bé a la vora, Tenim el romànic, tenim les populars i famosíssimes falles, Avui us volem recomanar una referència, un hostal, per cert, històric, d'aquesta zona, al voltant d'uns 40 anys de història, 40 anys de vida, la que ni més ni menys poden presumir de tenir l'hostal La Plaza. Avui en parlem i ho fem també traduint i informant de la proposta gastronòmica, que també és molt seriosa i de molt pes amb el seu responsable, que és el Xavi Soriano. Són dos cosins germans de la família, de tota la vida ha estat aquest hostal La Plaza, dos cosins germans, el Xavi i l'Oriol, doncs que tiren endavant, doncs, sobretot amb molta feina i molta il·lusió, aquest projecte, que naturalment és una realitat palpable, en el que podeu gaudir i disfrutar. Avui en parlem amb el Xavi Soriano, el que saludem aquest matí de dissabte. Xavi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Encantats de saludar-te. Escolta, viviu i treballeu, jo diria, amb un espectacle de la natura que tenim a Catalunya, no?
Sí, totalment. Estem, bueno, envoltats de natura. Davant mateix de l'hotel tenim a Santa Eulàlia, el campanar, l'església, un referent històric. I, bueno, a la porta de casa, 4 quilòmetres d'Aigües Tortes, Boitaull, és, bueno, fantàstic, l'entorn i la ubicació, totalment.
Realment és una zona que un pot pensar, potser, doncs, bueno, sí, realment el turisme és un turisme molt d'hivern, molt adreçat a l'esquí, tinguent doncs, aquesta proximitat a l'estació de Boitaull. Naturalment és així, no? Però també a l'època de primavera, a l'època d'estiu, aquí hi ha molt de turisme, hi ha molt de visitant, no?
Sí, bueno, quan arriba el bon temps, arriba gent de tot arreu, doncs, principalment per visitar el romànic i fer excursions de tot tipus. Parc Nacional, estan tots els pobles connectats per camins, simplement passejar, si algú vol fer alta muntanya, mitja muntanya, amb família, com de tot tipus. Vull dir, l'entorn és agradable per fer el que et vingui de gust en bon temps, en temporada d'estiu i primavera.
Naturalment. Estic veient ara mateix a l'ordinador l'estudi al campanar de l'església romànica de Santa Eulàlia. És una meravella, és una preciositat, Realment, sí, doncs, és un argument més, no?, per com a mínim acostar-s'hi, no?, i veure-ho i gaudir, doncs, de tantíssima història que té darrere aquesta església romànica,
Pues sí, són 1000 anys d'història. Es va fer a mà, el van fer construir els comtes Grill, i un comentari molt escoltat aquí a la terrassa de l'hotel, que està just davant del campanar, és, carai, el campanar més xulo de la vall.
Sí, sí.
I, evidentment, pues, bueno, quan algú comenta tant, pues, bueno, impacte, a més.
sens dubte.
És que el tenim davant de casa, saps?
És... Vosaltres agafeu aire, orgullosos, d'estar on esteu. L'Hostal La Plaza, amics, que proposa moltes alternatives turístiques del romànic, esports d'aventura, passejades, una simple passejada, una simple excursió per aquesta zona, és un verdader espectacle, no? Obrir la gana i seure a les taules al restaurant del vostre hostal La Plaza, del qual també, sobretot, n'és responsable d'aquest factor purament gastronòmic el teu cosí, l'Oriol, no?
Sí, actualment ja fa 18 anys que estem Oriol i jo aquí sols, vam assumir la direcció de l'hotel, sí, que venia de la família, de les tietes i primerament dels avis, i Oriol s'ha ficat als fogons, a la cuina. Va rescatar, seguir receptes d'aquí de la casa de sempre, cuina elaborada, que ja fem els avis, les tietes i altres mantenim, i alhora hem innovat amb plats nous, i Oriol està aquí tirant-ho endavant amb ganes, il·lusió, i. El fruit és palpable.
Ara parlarem d'algun dels plats que et semblin representatius, també de l'Hostal La Plaza, però abans dir que estan a la... no podia ser d'altra manera, a la plaça de l'Església. Estan davant d'aquest campanar de l'Església Romànica de Santa Eulàlia. Estan a la plaça de l'Església número 1, a Erill la Vall, a Lleida. El telèfon d'informació reserves, aquí el teniu, el 973-69-60-26. 973-69-60-26 i la plana web hostal-laplaza amb castellà, amb Z, hostal-laplaza.com. Aquesta és la seva plana web. Gastronòmicament parlant, Xavi, tot i que a l'Oriol n'és el xef, però sí que tu coneixes perfectament aquesta cuina, algun plat a destacar que et sembli representatiu de la vostra trajectòria?
Bueno, principalment tenim plats de cuinats amb temps, carinyo i bona matèria, com són els nostres guisats amb vedella d'aquí de la vall. Fem l'escudella barrejada com l'ha fet tota la vida a la casa, canelons, un risotto de ceps boníssim. I ara a l'estiu treballem molt la brasa, que tenim, com te comentava, la vedella d'aquí de la vall. A l'hivern, plats calents de cullera, sí. Ho podeu trobar des de bones amanides, plats amb bolets, tot cuinat i elaborat amb molt de carinyo. Mm-hmm. Bàsicament és cuina de muntanya tradicional i pròpia d'aquí de casa.
Exacte, no? Avui conclou aquest mes de febrer, per tant, esteu en un impàs, no? Una època que, en fi, potser ja aneu una mica enfocant ja la cuina més de primavera, no? Imagino. Però tot i així, la cuina de muntanya, cuina d'hivern, estem en alta muntanya, naturalment, amb aquesta escudella, que jo crec que és un dels plats més reconeguts, no?, també del vostre hostal, La Plaza.
Sí, l'escudella, hi ha gent que ve expressament a menjar-la, hi ha gent de Madrid que ve a menjar escudella aquí a l'hostal, ho han comentat, i se fa com se feia fa 40-50 anys, quan va començar l'hotel, l'àvia. Per sort, ens va poder ensenyar com la feia i Oriol ho ha après i ho ha mantingut i que duri.
I tant que sí. Doncs, amics, és una zona realment inigualable, no? Les falles també és un dels elements turísticament parlant que també incrementa les visites en aquesta zona d'Arill la Vall, que per cert, ara és una bona època per anar fent ja les reserves. Imagino, Xavi, que ara, en aquesta època més de primavera-estiu, no?
Sí, la veritat és que ja comença a estar una mica tapit el calendari de falles. La gent, ja han detectat que han de reservar amb anticipació. I ja pel cap de setmana d'aquí d'Erill la Vall, dels falles d'Erill, ja està bastant ple i s'estan omplint les demés de tota la vall. Uh-huh. És un referent a l'estiu per visitar hi ha molta afluència i ja es nota.
Sí, sí. Doncs, amics, aquí teniu aquest telèfon d'informació, reserves, qualsevol pregunta, consulta, us hi podeu adreçar al 973-69-60-26. 973-69-60-26. Recordeu aquesta plana web, hostal-laplaza.com. hostal-laplaza.com. En aquesta localitat de Dill la Vall, que està amb un nucli, des d'un punt de vista de natura, realment impactant i extraordinari. Xavi Soriano, ha estat un plaer xerrar amb tu. Gràcies per acompanyar-nos una estona aquest matí de dissabte i espero que tingueu la millor de les temporades. Una abraçada forta des de Barcelona.
Moltes gràcies, Miquel.
Gràcies. Fins una altra. A Xavi Soriano, un dels responsables, juntament amb l'Oriol, que s'ocupa més d'aquesta vertent gastronòmica d'aquest hostal, la plaça, 40 anys de vida. Espero que siguin com a mínim 40 anys més. Vinga, fem una pausa. Tot seguit estem amb més protagonistes. L'Oriol, el responsable de cuina d'aquest hostal La Plaza, fa aquesta cuina, naturalment, perquè la fa des de la cuina. Doncs precisament de cuines, de projectes, de com es fa una bona cuina en un restaurant, en parlem a continuació.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Bon dia, sóc Carles Gat. Estic encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner. És una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els dematins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició 768 d'avui dissabte 29 de febrer. Tornem de parlar d'aquesta proposta turístico-gastronòmica. Avui al llarg del programa també anirem fins a Puigcerdà. No us ho perdeu, un restaurant a Puigcerdà. Una de les seves especialitats són els arrossos, extraordinaris. Una proposta gastronòmica molt jove, molt dinàmica, però que, sens dubte, està fent molt soroll en aquesta zona de la Cerdanya. Al llarg del programa també avui passaran diferents alternatives gastronòmiques. Una d'elles, situada també, ja serà la segona hora de programa, un restaurant especialista en carns, una sidreria basca que avui visitarem a la localitat de Botarell. Anirem fins a aquesta província de Tarragona. Bé, tots aquests elements, tots aquests restaurants, naturalment, home, tenen un element fonamental per la seva pràctica, per la seva feina quotidiana, que són les cuines. Comprendreu que un restaurant sense una bona cuina, home, doncs realment ho té molt complicat, eh? Avui, en aquest sentit, i també per petició de molts restauradors, volem parlar de com es realitza una cuina, però sobretot una cuina resolutiva, no? Una cuina pràctica. Això ha canviat molt, no? Les cuines en els restaurants. De fet, sempre que parlem d'aquests projectes, d'aquestes solucions, de com optimitzar espais, de materials, ens posem a les mans d'una empresa, precisament, que té aquesta especialització, no? Una empresa, un estudi, que està especialitzada precisament en el disseny, l'equipament d'hostaleria i de la, en definitiva, posada en escena d'aquestes cuines. El seu nom, PEC, tenen la central també a Girona, i avui en parlem, amb una delegació també a Barcelona, avui en parlem amb el seu responsable, que és el Ginés Guillén. El saludem immediatament ja en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Ginés, com estàs? Molt bon dia.
Què tal, Miquel? Bon dia.
Encantats de saludar-te. Un restaurant sense una bona cuina, escolta, és com un teatre sense bons actors, no? Quasi, quasi.
Sí, senyor, ho has dit.
I, en definitiva, una mica aquesta cuina, ara que estem en aquest context teatral, forma part també de la posada en escena, no?, de tot el restaurant. Cada cop són més les tendències de restauradors que volen aquests restaurants amb les cuines vistes, no?
Sí, la veritat que la figura del xef no deixa de ser un artista, no?
Sí.
Per tant, què millor que mostrar-ho i que en puguem gaudir també en directe, no?
Mm-hmm. Explica'ns una mica com funcioneu, com treballeu, la vostra filosofia com a professionals dedicats en aquesta activitat.
Molt bé. Pues mira, exactament nosaltres, el que és l'empresa, la tenim dividida en quatre divisions. Per un costat, la divisió del projecte, per l'altra banda, la divisió comercial de la venda dels equips, llavors tenim la divisió de l'assistència tècnica i tenim la divisió de la formació. Però si ens centrem en la primera, amb la de la projecció, no?, de treballar, de desenvolupar el projecte, no?, de distribució d'una cuina, el primer que fem és, sobretot, escoltar moltíssim les necessitats del nostre interlocutor, del nostre client, no?, que sol ser, pues, el propietari de l'establiment, o, sobretot, el xef, no?, el professional, que és com si, per posar una comparació, si agaféssim un pilot si agaféssim el Marc Márquez i sí, li poguéssim demanar a Marc què necessites de la teva moto, no? Què ha de fer la teva moto o com vols que sigui perquè tu puguis guanyar carreres? Pues nosaltres el que fem és posar-nos en mans del xef i dir-li què necessites per poder transformar els aliments en el millor plat possible pels teus comensals o pels teus clients. I el que fem és, a partir d'aquí, pues, bueno, creuar moltes coses, no? Normatives, espais, però sobretot les peticions del xef.
Mm-hmm. Aquestes peticions del xef, que naturalment són molt canviants. Entenc que una cuina per un restaurant de cuina creativa té uns elements fonamentals, i una cuina per un restaurant de cuina més convencional, més casolana, més mediterrània, potser doncs en té uns altres, no?
Sí, primer que hi ha molts xefs diferents, evidentment, tipus cuina diferent, però a més tècniques diferents de cocció.
Sí.
Després cada xef a nivell particular, doncs, té les seves cosetes, les seves peticions particulars, però no ens oblidem que al final també tot això ha de lligar amb l'espai que tenim, que a vegades no és el que podríem desitjar, és el que existeix per ubicació de l'espai del restaurant o de la localitat o del que sigui, i tot això s'ha de convertir en negoci. Vull dir que el que cuinem, d'alguna manera, ha de tenir un retorn econòmic per poder aixecar la persiana a l'endemà, no?
Sí, sí, sí. Efectivament, precisament em poses amb safata una temàtica que volíem desenvolupar amb vosaltres, amb tu, Ginés, que és el fet de tenir una cuina versàtil, una cuina doncs, resolutiva, que pot incrementar, no?, aquests guanys que ara en aquest restaurador.
Sí, el fet que puguem pensar...
Tot es fa més fàcil, tota la feina es fa més fàcil, no?
Sí, sí, sí. Més fàcil, l'ideal, sempre el que li intentem transmetre al client, és que la part més important de la seva cuina, no? És el que representa la distribució dels espais, els circuits interns de com treballaràs. Evidentment, després pots tenir equips més eficients, menys eficients, etc. Però el primer punt d'eficiència que podem treballar en una cuina és la distribució d'aquests espais. A partir d'aquí, què ens trobem? Per nosaltres, cuina no és només l'espai del bloc de cocció. Per nosaltres, cuina és des de l'entrada al proveïdor, on ens portaran la matèria primera, sigui carn, peix, verdura o el que sigui, fins la sortida del plat acabat, que en el cas d'un restaurant doncs seria quan el cambrer porta el plat a taula. No? Llavors, tots els processos interns, bé si sigui un quarto fred o una zona de rentat, per què no, o la càmera de manteniment d'un producte, inclòs el bloc de cocció, per nosaltres tot això és la cuina. Distribuir tots aquests espais creiem que és el punt més important de tots. I, evidentment, tot el que puguis de treballar a nivell d'optimitzacions d'espai, optimitzacions d'energies, reducció de costos de doncs, posar un equip o un sistema que pugui reduir els consums d'aigua, tot això, al final, es transforma en un euro, no?, que va retornant, que d'altra manera no retornaria.
Sens dubte. Amics, avui estem parlant de com s'ha de fer i com ha de ser la cuina ideal per desenvolupar la feina d'aquests restauradors. Ho estem fent amb el Ginés Guillem, és el responsable d'aquesta empresa. PEC, si voleu donar un cop d'ull a la seva plana web, cosa que també us recomano, pecprojects.com, aquesta és la seva plana web, pecprojects.com. Perquè precisament doncs, fan i executen doncs, aquests projectes d'un restaurant nou que obri les portes o que, Ginés, també passa, restauradors que porten potser molts anys i diuen vull renovar la meva cuina, no? Fer-la tota nova.
Correcte. Per nosaltres l'ideal, evidentment, seria treballar des de zero i a poder ser, ens agradaria fins i tot poder ajudar el client a trobar aquell local perfecte per allò que vol fer. Però bueno, la realitat és que trobes algú que ja té el restaurant muntat de fa 20 anys, o 30, o 40, o els que sigui, i bueno, en el seu moment es va muntar amb una sèrie de normatives, amb una sèrie de necessitats, amb una tecnologia que avui en dia, evidentment, tot ha evolucionat molt, i el que hem de fer és transformar aquell espai en un espai bueno, a l'ordre del dia, a nivell de necessitats culinàries, tecnològiques, de normatives, etcètera, etcètera.
A partir d'aquí doncs, es desenvolupa doncs, aquest projecte. Entenc que la pregunta és molt subjectiva, no? Però més o menys. No? Una cuina estàndard, des de que comenceu el projecte fins que materialment poseu el punt i final i que dius ja podeu entrar a cuina, quin és el procés, més o menys quant de temps necessiteu vosaltres?
Efectivament.
És molt subjectiva la pregunta, no?
Ah, que sí, sí, senyor, perquè hi ha cuines tan diferents i, bueno, tantes particularitats. Però, bueno, jo, més aviat, més que contestar-te la pregunta, em permetràs que et posi algun exemple un pèl més dels extrems, no? Ens hem trobat des d'alguna cuina que no podia tancar o no volia tancar de cap manera perquè intentava evitar, en la mesura de tot el possible, el poder tenir el seu establiment tancat, i hem hagut de reformar la cuina quasi, et podria dir, podent, en dues setmanes, no? Uh-huh. I parlem, evidentment, de cuines més petitones, evidentment, projectes que són més laboriosos, més, amb cuines més grans, amb equipament més a mida, etcètera, etcètera, i que, per si, la reforma ja no és només per la part de l'equipament, sinó per la part de l'obra civil, doncs intervenen més industrials i té de necessitats més engorroses, per dir-ho d'una manera, i poder la reforma s'ha fet en 3 o 4 mesos. Normalment, bueno, una cuina poder en un mes o així que la puguis 3 setmanes, un mes, mes i mig, bueno, tot depèn una miqueta. Sí. L'ordre del dia està amb el mes que solen tancar les empreses o els restaurants per les seves vacances. Sí o sí és quan volen que els reformis el que hagis de reformar. Clar. Per tant, una mica està agafat aquí.
Sí. Sobretot complir aquestes dates de finalització d'obra, no? Imagino doncs, que això ja esteu molt a sobre, no? Perquè el restaurador segurament és una obsessió que té, no? Si dieu que acabeu aquest dia, acabeu, no?
Sí, sí, sí. El millor que podem fer, i evidentment quan són clients que ja et coneixen, saben com treballes i hi ha certa confiança, és dir al client, deixa'm les claus, marxa de vacances i quan tornis no et preocupis que ho tindràs tot com has de tenir, amb tot allò que tu vols. Això és el correcte, l'ideal. Mm-hmm. Què passa? Pues com tots, si jo he de reformar a casa meva quatre cosetes, sóc el primer que estic al peu del canó, i això passa normalment amb els propietaris, amb els chefs, no? Vol veure fins i tot l'últim detall, a vegades perquè vol participar, i altres vegades simplement pel neguit de dir tinc tantes ganes de veure la meva nova cuina que estic aquí i a darrere teu veient què fas i què deixes de fer perquè de seguida que me la posis vull ser el primer a veure-la, no?
Normal, normal.
Però bueno, podria marxar perfectament, deixar-nos les claus i tornar i tenir tot aniquilat i preparat.
Doncs amics, restauradors que ens escolteu, si teniu previst doncs, fer aquesta reforma, si teniu previst fer una reforma integral de la cuina en definitiva, que és la vostra eina més valuosa que teniu en els restaurants, aquesta és la proposta de PEC, aquesta empresa. Telèfon d'informació, el de Girona, el de Barcelona, tu diràs, Ginés.
Sí, per l'oficina de projectes, la veritat és que la central nostra de projectes, el CORE, el tenim a Girona.
A Girona.
Llavors tenim, evidentment, magatzems, assistència tècnica a Girona.
Tot i que treballeu allà on faci falta, eh?
Sí, sí, a nivell, fins i tot a nivell nacional, hem fet cosetes a l'estranger, però el que és el departament de projectes, on tenim les 4 o 5 persones 100% només amb el tema de projectes, és a Girona.
Doncs el telèfon de Girona, el 972 20 83 87, 972 20 83 87, i com sempre, la seva plana web, que també podeu donar un cop d'ull, pecprojects.com. Ginés Guillem, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te, responsable, director general d'aquesta empresa, gràcies per atendre'ns, i fins una altra.
A vosaltres.
Gràcies.
Molt cuidat. De
gràcies. Que tinguis bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon cap de setmana. Nosaltres seguim, precisament, anem a parlar, amb aquest restaurant de la Cerdanya. Anem cap a la Cerdanya, anem cap a la borda del Ceretà. No us perdeu els arrossos que fan, perquè verdaderament estan fent molt de soroll. Fem una pausa i tot seguit anem cap a la Cerdanya.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
About history, don't know much about biology.
Arrencava, com sempre, com tots els dissabtes, aquesta edició de Trotamundos a les 11 en punt del matí, i ja sabeu que els matinals els passem fins la 1 en punt de la tarda parlant del que ens agrada, del que ens apassiona, del que espero que us agradi o us apassioni també a vosaltres, que és el bon menjar, el bon turisme i el bon veure, sempre amb prudència, amb sentit comú, descobrint els nostres restaurants a Catalunya, que en tenim molts i de molt bons. Ja sabeu que darrerament estem fent també, arrel d'una interessant xerrada amb la Carme Ruscalleda en aquests mateixos micròfons, una sèrie d'especials dedicats a restaurants amb l'arròs com un dels elements fonamentals de la seva carta, de la seva proposta, Darrerament hem estat molt per la costa, parlant molt d'arrossos de costa, arrossos molt mariners. Avui volem posar un contrapunt i us volem recomanar un restaurant certament molt interessant a la localitat de Puigcerdà. Per tant, no és costa. Anem cap a la muntanya, perquè a Puigcerdà també es fan uns arrossos extraordinaris, i és el cas del nostre següent protagonista, un restaurant que avui passa per aquesta antena de Ràdio Estel. Benvinguts, amics, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la que ara mateix analitza la carta de la borda del Ceretà. La cuina de la Cerdanya, la verdadera, però també amb l'arròs com un dels elements fonamentals. Avui en parlem amb la seva directora, Georgina Baró. Com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Com estem?
Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
A vosaltres els arrossos us encanten, eh?
Doncs la veritat que sí. Bueno, al final doncs, hem fet com un reclam aquí a la Cerdanya, no? Amb aquesta presentació que tenim i aquests arrossos que ens hem fet una especialitat, no? Nostra,
sí.
De la carta.
Uh-huh.
Sí, sí.
Sí que és cert, que vosaltres, a la borda del Ceretà, se us coneix com un dels arrossos, un dels restaurants, perdó, que es mengen millors arrossos d'aquesta zona, eh?
Bueno, això intentem, no? O sigui, al final sempre diem que para gustos los colores, no? I tothom tindrà el seu, els seus mars i els seus menys. Però, bueno, la veritat que sí, és un reclam molt fort al nostre restaurant. I també, a part doncs, de que cada arròs doncs, tingui la seva marca i el seu procediment, doncs, és la presentació, no? També que ho fem amb aquestes llaunes, com si fos una llauna de cargols, però molt més gran, estan fetes a mida, amb un gruix especial i, bueno, per tota la cocció que passaran després, no?
Uh-huh.
I es mengen de la pròpia llauna i al final doncs, és un arròs així molt sequet, primet, prim com agrada l'arròs, no? A vegades hi ha gent que diu, ostres, que grans els arrossos! I, bueno, és primet, no us espanteu, no? Però al final és prim com agrada l'arròs. I bueno, ja en tenim doncs, tres de fixes a la carta, que si voleu, doncs ara us els explicaré, no?
Mm-hmm. Ara, tot seguit, estem amb aquests arrossos, que, per cert, n'és el responsable, el protagonista, el Jesús Iniesta, eh?
El vostre
xef de la borda del Ceretà. Arrossos que, efectivament, doncs, l'element pròpiament diferenciador respecte, potser, amb altres propostes, és que, efectivament, els feu a la llauna, no? Quines classes d'arrossos feu?
Doncs bé, nosaltres ara mateix en tenim sempre tres de fixes. En tenim un de peix per diferenciar-nos una miqueta tots aquests arrossos de muntanya que treballem, d'acord? Perquè sempre treballem doncs, amb tota la matèria prima de proximitat el màxim possible per fer tots aquests arrossos de muntanya, d'acord? I de temporada, doncs treballem amb molts de carn i amb bolets, no? Ara us especificaré quins tenim. I després doncs, ens diferenciem amb aquest d'una miqueta de peix, perquè a vegades doncs, no hi ha tothom que li ve de gust una altra coseta, i tenim un arròs but de sitia i gambot, amb samborinyes, amb un toc de llima i pebre Sichuan, no? Doncs especifico doncs, que la llima i la pebre van només a sobre la samborinya, no? Per donar-li un toc en el moment quan la mengem. Mm-hmm. I després doncs, tenim el de botifarra de pagès i ceps, que doncs aquest és una miqueta l'original, el que vam començar fent, una miqueta l'arròs de muntanya, que diuen molts dels nostres clients, i una miqueta del valor afegit doncs, també sempre i quan sigui possible doncs, tots els bolets que entren a la borda del Ceretà són collits pel Jesús Iniesta, pel nostre xef, que és micòleg de fa moltíssims anys. I sempre que puguem, doncs, i sobretot en temporada de bolets, sobretot a l'octubre, no? Setembre, octubre, bueno,
sí.
Cerdanya, qui coneix el bolet, doncs sap que n'hi ha molt abans, no? Perquè el maig ja comencen a sortir, si és bona temporada.
Exacte, anava a dir això, no? Que ara per primavera, properament, doncs també teniu època bona, no?
Hem fet bones rovellonades, al juny comencen a sortir ceps, i bueno, això ja va increixent tot l'estiu, no? Que hi ha molta gent que diu, però l'estiu tenim bolet? Sí, tenim bolet a Cerdanya, no? I aquest any, tot i que sembla que ha començat molt malament la cosa, doncs, almenys nosaltres hem trobat moltíssims bolets i el Jesús, com que s'ho coneix moltíssim, doncs ja sempre torna amb un cistell ple de bolets, no? Que és una miqueta el valor afegit de netejar-los a pinzell i, bueno, collir-los i cuinar-los, no?, per tots els nostres clients, no?
Mm-hmm. Nosaltres,
doncs, especialment ens fa doncs, il·lusió que sigui així.
Perquè que bé que queda els bolets amb l'arròs, eh? Combinen, verdaderament, és una relació absolutament idíl·lica, eh?
Sí, i bueno, hi hem fet de molts tipus diferents, no? I doncs, després, bueno, dona molt de joc. La veritat que el bolet dona molt de joc, ja no només pels arrossos, sinó per molts altres plats que tenim a la carta, no? I bé, i després ens tenim un altre arrosset, que és el de... aquest també selecta, potser pels ingredients, que també poden no agradar a tothom, no? Però per qui li agradi, doncs, és més... molt més selecte, i és doncs, el de foie poêlé amb tòfona negra i encenalls de confit d'ana.
Uh-huh.
Aquest és també doncs, Aquí doncs la tòfona negra la ratllem al moment davant del client i el fapolé doncs ve a sobre de l'arròs, no ve integrat amb l'arròs com a tal, que qui vulgui doncs també pot menjar més suau o menys, no? I la veritat que també és un arròs que surt moltíssim.
Sens dubte.
Què he de dir de cada arròs? Doncs que cada arròs té una marca diferent, cada arròs es cuina amb un gra d'arròs diferent, no? Doncs el Jesús de segons, doncs aquest el treballo amb un rodó perlat, aquest amb un arbòrio, pel casneroli, que s'utilitzen més per arrossos de peix o arrossos més caldosos. Nosaltres, caldosos, no els treballem molt, a vegades per encàrrec, i a vegades el Jesús en fa alguna amb suggerències, i són doncs, arrossos de llamàntol, no? O cosetres així molt més amb peix. I doncs, ell mira molt i mima molt tots els arrossos que fa, i mira quin gra d'arròs li posa, quina marca li farà, no? I és on està una mica el secret de cada arròs.
Uh-huh.
Vull dir que són marques amb moltes hores a darrere de sofregits i d'ingredients, no?
Efectivament. Sofregit, brous... Mira, precisament, sí. Amb la Carme Ruscalleda, parlant d'aquests temes, anem a recuperar algunes de les reflexions que ens feia la Carme Ruscalleda, bàsicament també doncs, d'aquesta costa catalana, no? De les tradicions que tenien i que tenen en la zona de l'Empordà, del Maresme o de Tarragona. Anem a escoltar-la.
Ara estem parlant, evidentment, d'un arròs que posarà en valor una cuina marinera. Si revisem els sucs mariners, o sigui, els brous mariners, si revisem el que és la geografia catalana, més cap al nord, seria ja la banda empordanesa, que són arrossos on la ceba s'hi expressa. S'hi expressa inclús i fa un vellut al suc, la fa més fosca. Això és perquè el paisatge hi era el producte, i el producte, pam, hi fa presència. És el que deia Pla, que és el paisatge a la cassola. La nostra zona, que és la zona de Maresme, que estem potser al mig del litoral català, són brous més transparents, més prims, potser de tomàquet, d'all, de julivert, quasi bé japonesos.
Realment vosaltres, Georgina, no esteu a l'Empordà, no esteu al Maresme, no esteu a Tarragona, esteu a la Cerdanya. No sé si coincideixes amb alguna de les característiques d'aquestes reflexions que et feia la Carme Ruscalleda.
Doncs sí, la veritat que nosaltres, home, coneixent la cuina del Jesús, doncs ens situaríem més, tot i que ell és del Maresme, i jo soc de l'Empordà.
Hombre,
la dic.
Doncs aquí hem fet una unió, eh?
Sí, hem fet una unió. El Jesús es deriva més per la cuina de l'Empordà, perquè sobretot les seves marques porten molta ceba, molt putxadeta, i aquí és on crec que hi ha un gran secret a darrere dels brous que ells fa o de les marques, no? Jo crec que el Jesús, tot i que ell és del Maresme...
Tot i ser del Maresme, crec, Georgina, que va tirar més cap a la zona, cap a la tradició empordanesa, no, Georgina?
Sí, totalment. Mm. Crec que al final doncs, cada xef agafa no, el seu estil i ell, doncs, en aquest cas, es posiciona més cap a l'Empordà. Una miqueta també, que també ens cau més a proximitat, no?
I tant.
Muntanya, sí.
Amics, estem a Puigcerdà, eh? Estem en aquesta zona de la Cerdanya, espectacular, preciosa. Què tal la neu? Ha estat una temporada una mica estranya, no?, en aquest sentit.
Sí. Eh? Bueno, estem esperant un front que potser entre dilluns, dimarts i dimecres, a veure si no es retrasa molt, i tenim esperança que entri aquest front tan esperat, i a veure, no, al final sempre... Acabem una temporada que sempre tenim neu. Òbviament hi ha doncs, neu primavera, no esperem la neu de ple de gener.
Sí.
Però ja caurà.
Bueno, amb neu o sense, la borda del Ceretà sempre val la pena. Això que quedi clar. Perquè la Cerdanya sempre val la pena, a l'hivern, a l'estiu, primavera, tardor... En fi, qualsevol moment és bo per acostar-se a Puigcerdà. Això és ben cert. Està en el camí de l'antiga farinera, sense número, al pont de Sant Martí, a Puigcerdà. Hi ha un telèfon de reserva, si us hi voleu adreçar, és el 699-520-092. 699-520-092. Aquest restaurant, la Borda del Ceretà, que naturalment doncs, avui estem fent protagonista per als arrossos, perquè és un dels elements fonamentals també de la seva carta, però no naturalment hem de dir que no només d'arròs tenen a les seves cartes, ni molt menys, no? Perquè la brasa també és un dels vostres forts, i a partir d'aquí, doncs, imaginació a la vostra cuina, que també el Jesús li posa una certa creativitat, no?
Sí, al final la nostra cuina és una cuina casolana, amb un toc d'autor. I dins que tenim molts plats amb com especialitats del Jesús, doncs també tenim una secció de brasa, no? I treballem tant carn d'aquí de Cerdanya com d'altres denominacions o altres peces de carn. I a part una miqueta més, doncs, més els talls de carn més estàndards que tots podem conèixer, doncs treballem xuletons madurats al País Basc, ara mateix, que tot i que els anem canviant, tenim a vegades treballem amb carn també pròpia d'aquí a Cerdanya, o el xai de G, que també és un xai doncs, molt valorat aquí a la vall. Mm-hmm. I després a la brasa doncs, no només hi passa carn, només també tenim una especialitat amb unes potes de pop a la brasa, que bueno, el secret no el podrem explicar, però també s'ha fet un plat que ara estàvem treballant molt les suggerències i tots els nostres clients doncs, ens el van reclamar que entrés a carta i el tenim fix ara mateix, no? Mm-hmm. I és un gran plat també, fet a la brasa.
Labordadelceretà.com, aquesta és la seva plana web, labordadelceretà.com, ahir si esteu per la zona de Puigcerdà, si teniu previst acostar-vos-hi, doncs no dubteu, és un lloc emblemàtic de realment doncs, d'aquesta cuina de la Cerdanya. Amb aquests arrossos, com un dels segells, podríem dir-ho així, de la seva cuina, perquè la veritat és que parlar d'arrossos, a veure si estàs d'acord amb el que ens deia la Carme Ruscalleda, Georgina, és parlar d'amistat gastronòmica.
L'arròs, per nosaltres, per la Mediterrània, fa festa. Que t'invitin a un arròs ja t'assegura una trobada amical i festiva a taula.
Absolutament d'acord, no, Georgina?
La veritat que sí, és una mica el que es manifesta aquí en una de les nostres taules, la veritat que sí. Trobar les amics, amics que et porten més amics, escolta'm, que els hem parlat de l'arròs, venim a provar l'arròs, i la veritat que estic totalment d'acord amb ella, i segur que el Jesús també.
Doncs si voleu menjar arrossos singulars, arrossos particulars, arrossos a la llauna, aquesta és la vostra referència, la Borda del Ceretà. Avui n'hem volgut parlar amb la Georgina Baró d'aquesta carta, certament molt interessant, d'arrossos i d'altres productes. Repetim, Puigcerdà, camí de l'antiga farinera, sense número, al pont de Sant Martí. Georgina Baró, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te. Gràcies per atendre la nostra trucada i que segueixi la bona temporada. Una abraçada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres un altre cop.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Ja sabeu que és un espai de ràdio en el que darrerament també, i ho fem, sempre ho hem fet històricament, en aquesta època, estem parlant de llocs emblemàtics a diferents punts de Catalunya per la celebració d'avents, en definitiva, però també molt especialment amb la mirada posada en els casaments, a les bodes. Realment és un sector que està canviant any rere any. Hi ha noves tendències, noves modes, maneres de fer-ho, i en definitiva qui decideix totalment la personalitat, la filosofia de celebrar un casament són els nuvis, només faltaria. Ha de ser el dia més feliç de la seva vida o un dels més feliços de la seva vida. Bé, doncs a Catalunya hi ha molts indrets. Avui en volem descobrir un que ens sembla realment molt interessant, situat a la localitat de Riudoms. Anem cap a aquesta localitat per saludar en el seu director, en el seu xef alhora també, que és el Fèlix Cazorla. Amb ell parlarem i analitzarem no només aquesta línia gastronòmica, sinó també els espais, tant interiors com exteriors, de la masia-restaurant El Set Focs. Que avui la fem protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, i que també, naturalment, és el protagonista, el seu director i xef. Fèlix Cazorla, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte, passar una estona amb nosaltres. I bé, explicar el que anava a dir un projecte, no? Però ja és una realitat, naturalment, molt instaurada, el Set Focs, no?
Bueno, és un projecte que surt d'una relació molt concreta, d'un servei a uns espais molt diversos, i bueno, després d'una llet de fer feina i també un petó, doncs bueno, s'està fent realitat, no? Uh-huh. I així, o sigui, és una masia antiga, de l'any 1948, s'ha fet una restauració total, evidentment, mantenint el caliu, el que és una masia antiga, dins d'uns jardins fantàstics, i, bueno, el que estem creant és un espai totalment gastronòmic, polivalent, que està plantejat doncs, per gaudir de moments únics, no? Llavors, sí. Llavors, sí, fem des de boles, comunions, batejos, fins a celebracions de tot tipus, no?
Realment, en una zona, és una zona molt, molt interessant. Jo crec que teniu una situació molt estratègica, no? Esteu molt a la vora de Reus, per exemple, de Cambrils. Esteu amb una zona també envoltada de natura, de vegetació. Per tant, doncs, una mica allunyada de les grans ciutats, però alhora també molt propera, no?
Correcte, correcte. Bueno, el bo que tenim per dir així, no? A part que és un espai, evidentment, envoltat de vegetació i moscos, evidentment, el bo que tenim és que estem a 7 quilòmetres de Reus, a 5 de Cambrils, a 14 de Tarragona, la capital, o sigui, a la fi, estem en un enclavament molt proper a tots els nuclis de vida, no? De comerç, de funcionament, de l'aeroport, inclús. Llavors, clar, evidentment, no és que el tema de proximitat i tenir un pàrquing totalment polivalent, on si calen des de cotxes fins a autobusos, evidentment és un enclavament molt dinàmic per fer tot tipus d'esdeveniments. No?
Mm-hmm. Fèlix, anem a parlar de les zones exteriors, perquè, home, habitualment, quan hi ha més casaments, hi ha més comunions, naturalment és ara, no? Ara en aquesta època en la que entrarem, de primavera-estiu, per tant, als jardins, el factor exterior, doncs, guanya molts punts, no? Vosaltres, en aquest sentit, heu fet un verdader esforç en fer una zona molt agradable, amb un petit llac, inclús, que teniu, una carpa... Explica'ns una mica quin és el concepte, no?, que desenvolupeu.
Repassem una mica. Pensa que tenim un espai de 9 hectàrees de jardins. Llavors, tot això és una masia. Tu entres, tenim un pàrquing, tenim dos pàrquings, realment, per aparcar sense problema. Un accés, inclús, privat per als cotxes dels nuvis, si volen accedir al jardí. I tot això, doncs, bueno, s'ha fet una reforma integral, el tema de jardí, de pins, per gaudir de l'espai i fer un còctel de benvinguda, inclús bodes civils dins de l'espai a jardinat, amb una cúpula especial només per fer el tema de cerimònia civil. I ara, doncs, fa no res, hem fet una carta totalment aïllada, molt integrada a l'espai a jardinat, evidentment, amb vidrieres, climatitzat, tot fora de madera de parquets, i a més, on s'hi calen 200 persones segures. O sigui, s'ha fet un esforç realment molt dinàmic per poder assolir un ventall molt gran de diversitat de tecniments, no? Mm. Evidentment, aquest any l'esforç s'ha fet per aconseguir bodes, batejos, comunions, i, bueno, la veritat és que a l'altre d'avui estem molt contents, hi ha hagut molt bona aceptació, i, bueno, evidentment, quan venen els nòvils i veuen puesto, no? Que és el paradís, no? Perquè al final és un lloc que sembla un paradís, no? Dins de Reus, Tarragona, no? Aquest enclavament que té d'arbres i el jardí, això és la morada, no? El puesto, no? Mm-hmm.
Bé, doncs, espais exteriors, i anem a parlar, ja que parlem amb el Fèlix Cazorla, que és el seu director, el seu xef, doncs anem a parlar precisament d'aquesta proposta gastronòmica, aquesta cuina. Abans, comunicar-vos, naturalment, un telèfon a través del qual doncs, podeu, que jo crec que és el més adequat, i més quan s'ha de celebrar un event, no?, en definitiva, una comunió, un bateig, una boda, doncs trepitjar el terreny, veure les instal·lacions i parlar molt directament amb els professionals de la Masia Restaurant al Set Focs. Aquí podeu fer aquestes consultes al 977-85-1000, 977-85-1000. Si voleu visitar la seva plana web, naturalment també podeu fer-ho al setfocs.com, amb número, al setfocs.com, i comunicar-vos també doncs, com s'hi arriba, a la carretera de Reus a Cambrils, al quilòmetre 2,5, a la localitat de Riudoms. Anem a introduir-nos a la cuina, amb el teu permís, Fèlix. Què es couen els fogons dels Set Focs i una mica quina és aquest plantejament generalista que feu de cuina cara als avents?
Bueno, doncs què puc dir? Ser professor d'escola de tota la vida, més de 20 anys de trajectòria, i, bueno, una miqueta això és la finalitat de tant viatjar i tanta assolir i, bueno, d'aprendre, i al final, doncs, bueno, és un projecte que va arran alrededor, evidentment, de la cuina. Què estem fent? Bueno, estem apostant pel producte de proximitat. A la fi, la idea és molt clara, nosaltres volem donar un bon menjar, estem fent una casolana elaborada i, evidentment, doncs, productes d'aquí, no? Amb productors locals de Rullón, a la Roja de Cambrils, el tema dels vins estem fent amb les bodegues pròpies d'aquí de Priorat, de Montsant, Terra Altes. O sigui, és un projecte que està molt encabit a que sigui molt al top, no? Molt d'aquí de Rullón, per dir així, no? Molt d'aquí. Mm-hmm. Llavors, evidentment, a nivell de cuina, aquí el que estem fent és producte, bones elaboracions i aquest top. Res, no? Sense anar-nos de mare, no? Però sí que, a nivell de cartes de casament, estem donant-nos un servei extra, no? I fem una carta molt, molt diversa de Carles Movis, que a la fi són els que es resolia, no? O sigui, al final, nosaltres ens hem d'emmullar moltíssim, no? Uh-huh. Però, bé, ja et dic, o sigui, és una proposta molt dinàmica, amb la que estem fent, doncs, quantitat d'ofertes diferents, de prestacions de l'habitatge per a grans còmpels, a nivell d'espais, de barbacoes, tenim un food truck propi, o sigui, és un projecte molt definit a nivell de gastronomia, no?
Uh-huh. I entenc que també aquests novis poden fer i desfer, no? Una mica, doncs, configurar una mica la proposta gastronòmica que volen oferir als seus...
Sí, al final, no? ens entenguem una mica amb un inici molt bàsic de proposta, que són quatre cosetes per picar i evidentment diferents tipus de plat, i deixem molt en l'aire, o sigui, a nivell d'oferta, que tenen amb el cap els nuvis, no? O sigui, al final el que estan buscant és un esdeveniment a mida, totalment a mida, no? Llavors, clar, l'important és que els nuvis venen a casa, estan bé en l'espai, i una vegada veure en l'espai, és a dir, a tu què t'agradaria? Que tingui el teu dia, no? Llavors, nosaltres, dir, si trobem amb aquest concepte, és més innovador, no és tan feixut com la típica bola aquesta de molt de pica-pica, un segon, o si nosaltres el que estem fent és que el nòvio realment es coneixi què és el que vol el seu moment, no? Uh-huh. I de flash, nitrogen, o sigui, és una carta molt variada.
Doncs aquí teniu aquesta proposta. Nosaltres, en aquest recorregut que estem fent per diferents indrets de Catalunya, també amb indrets, restaurants, masies, realment llocs emblemàtics a Catalunya per celebració d'avents, doncs creiem també en aquesta zona de Tarragona, a Riudoms, doncs que la Masia Restaurant al Set Focs era un indret per visitar. Espero que també vosaltres ho feu. Si voleu adreçar, podeu fer-ho a través del 977-85-1000, 977-85-1000. Recordar-vos que estan a la carretera de Reus a Cambrils, quilòmetre 2,5. Carretera de Reus a Cambrils, quilòmetre 2,5, a Riudoms, i amb aquest telèfon d'informació, 977, repetim, 85-1000. La informació a través de la plana web, en la que també hi trobareu més fotografies, als setfocs.com, amb número, als setfocs.com. Avui hem volgut analitzar aquesta proposta amb el seu director, amb el seu xef, amb el Fèlix Cazorla. Fèlix, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres.
I igualment, que teniu un molt bon dia.
Gràcies i bon dia.
Trotamundos.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Riferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Trotamundos. Els dissabtes a Ràdio Estel.
Hey, what you say? My babe, don't stand me cheating, my babe. My babe, oh no, she don't stand.
seguimos adelante, abrimos esta segunda hora de Trotamundos en esta edición 768, correspondiente a este último sábado ya, el último sábado del mes de febrero, 29 de febrero. Bueno, arranca esta segunda hora con argumentos gastronómicos y también naturalmente turísticos, porque a continuación nos vamos a hablar de lo que llaman la casa rural en Girona para animales que acepta también personas, Lo habéis escuchado bien, Por este orden, la casa rural en Girona para animales que acepta personas. Nos parece muy interesante, ciertamente, en esta época en la que, por cierto, hemos hablado del incremento, lamentablemente, de abandonos, por ejemplo, de mascotas, de perros, sobre todo, cuando se acercan vacaciones, es una tendencia realmente lamentable, que, bueno, muchas familias deciden que ese perro, ese gato, pues les estorba, ¿no? Y determinan y deciden el terrible abandono. Bueno, pues nosotros, en este sentido, hoy queremos dar precisamente una alternativa muy buena para esas personas que quieren disfrutar de un fin de semana, un puente, y también hacerlo con su mascota, con su perro, con su gato, Hoy queremos hablaros de Mas Torrencito, una vez más, de todos esos argumentos y sobre todo la estima que tienen por esos animales de compañía. Saludamos esta mañana de sábado a su responsable, que es Miguel Chordi. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantados de tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, y hacer ese grito de déjame que también haga, antes de hablar de tu hotel, ese llamamiento, ¿no?, a todas las personas que en el que imagino que también os sumáis vosotros, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Lamentablemente esta es una época, empieza una época de primavera-verano, ¿no? Se da el incremento de abandonos, ¿no?
Bueno, sí, ten en cuenta que estos son, la mitad son regalitos que se han hecho en Navidades. Y claro, al pasar ya el momento que tengan que hacer un viajecito o que tengan que ir a no sé qué, ya tienen el perrito y para ellos es una molestia.
Sí, sí, sí.
Y este es el regalo, eso, regalan mascotas a los niños que luego no van a querer responsabilizarse de ellos.
Exactamente, ¿no? Hay que pensarlo muy bien, hay que ser muy, pero que muy responsable en esos regalos,
Les digo a la gente que se compren un osito de peluche, sí, un perrito de peluche y ya está.
Exacto, exacto, ¿no? Que un perro, que un gato, que un animal de compañía, en definitiva, tiene vida propia y será nuestro compañero durante muchos años, ¿no? Si todo va como tiene que funcionar. Bueno, vosotros cuéntanos un poco cómo funcionáis y sobre todo cómo nace esa idea, ¿no?, de crear ese hotel, esa casa rural, Hotel Casa Rural en Girona. Enseguida diremos exactamente dónde estáis. Bueno, precisamente que acepta animales de compañía y también personas, por ese orden, Cuéntanos.
No, bueno, esto fue una idea de, bueno, nosotros antes éramos una típica casa rural. Y bueno, al final decidimos coger gente que tuviera solo perros porque son más simpáticos, la verdad. Son gente más abierta, sabe compartir y bueno, y nos daban menos problemas. Entonces dijimos, bueno, pues a partir de ahora solamente admitiremos gente que tenga perro. Uh-huh. Y se acabó. Y así empezó y así seguimos.
Sí, sí, sí. Bueno, una filosofía muy particular. Estamos ante una casa rural. Exactamente, vamos a situarla, si te parece, físicamente, quiero decir, ¿no? Geográficamente. ¿Dónde os encontráis exactamente?
En Parets d'Empordà. Bueno, es una pedanía que pertenecemos a Vila de Muls.
Estáis más o menos a 2 kilómetros de Báscara, que es una localidad que ya se conoce. Esto más, es, ¿no?
Sí, que es la que más conoce porque es donde pasa la Nacional 2.
Sí.
A 2 kilómetros de ahí estamos nosotros.
Bueno, por tanto, una zona realmente muy rural, natural.
De campo.
De campo.
Campo y ríos.
Campo y río, Eso lo digo porque es un argumento muy de peso. Oye, yo he visto vídeos en vuestra página cómo disfrutan los perros en el río,
Bueno, sí, luego también tenemos otro hándicap, que tenemos la playa de la Rubina a 14 minutos de la casa, que es la mejor playa de España.
Sí. Sí, sí.
Mira, tenemos eso a 14 minutos de aquí y es la más grande.
Bueno, pues desde luego el entorno es inigualable y, bueno, el mecanismo. Cuéntanos, por ejemplo, una familia se acerca a vuestro hotel, mastorrencito.com. Aprovecho, para decir la página web, si le queréis echar un vistazo, mastorrencito.com. Bueno, se acerca a tu hotel un fin de semana, cuéntanos un poco cómo se desarrolla todo el procedimiento, ¿no? La aceptación de la mascota, cuéntanos.
Bueno, no, normalmente esta gente que viene aquí es gente que tiene a sus perros muy sociabilizados ya. Sí, bajan del coche sin correas y sin nada, ¿eh? Aquí eso está prohibido, la correa. Uh-huh. Entonces, nada, aquí los perros bajan del coche, bajan hasta la casa, están dando un paseo, se huelen unos a otros. Y nada, y ya les enseñamos la casa, cómo funciona todo, la habitación. Y ya estás, y son menos complicados que nosotros.
Sí. Sí, sí. Bueno, esos perros, básicamente, vamos a centrarnos en perros, ¿no? A pesar de que creo que también gatos también naturalmente aceptáis, ¿no?
Sí, lo que pasa que en gato el problema es que perros y gatos hay un puede haber un pequeño conflicto.
Claro, claro. Sobre todo aceptáis...
A ver, nosotros el 98% son perros, pero también perros. Ha venido gente con un loro, es decir que...
Sí, sí. Exactamente, ¿no? Bueno, ese perro, por ejemplo, ¿duerme en la misma habitación que duermen los huéspedes?
Sí. Donde duermen sus dueños, sí.
Sí.
Ellos tienen su camita, su bebedero, tienen todo.
Uh-huh.
Sí. Y ellos duermen allí con ellos, claro.
Y a partir de aquí van...
Nosotros ofrecemos, o les damos rutas que pueden hacer por aquí, por la zona, que hay muchas.
Sí.
Hay muchas rutitas para hacer, o bien... O se quedan por la casa, tenemos una piscina climatizada para el que donde se pueden bañar también con los perros, dependiendo de la temporada.
Uh-huh.
Y nada, normalmente casi todos se quedan por aquí, por la zona. Yo les doy planos de... Claro, es que estamos muy cerca de todo. Tenemos Besalú a 20 minutos, Bañolas a 14, Figueras a 15... Girona 20,
sí, sí.
Están muy bien ubicados.
La verdad es que sí, ¿eh? la ubicación...
Muchos pueblecitos con encanto, que son preciosos. Y la gente, pues, y todos los restaurantes que yo recomiendo, tanto en mi página como de voz, son todos pet friendly.
Uh-huh.
Porque no. Nosotros, todos los restaurantes que recomendamos, tienen que aceptar mascotas.
Sí, sí, sí. En fin, una alternativa muy interesante, naturalmente que también engloba y comporta el argumento gastronómico, que enseguida hablaremos, tanto para unos como para otros. Cada dueño tiene que traer la comida, el pienso correspondiente para su perro, ¿eh?
Comida o dieta VAP, hay una neverita para ellos especial, que es comida cruda, entonces nosotros lo dejamos a disposición de ellos.
Uh-huh.
O la traen congelada, entonces también tienen un microondas para descongelar. Y luego, pues eso, tienen ya sus comederos, bebederos y todo en las habitaciones.
Bueno, pues ahí tenéis esa propuesta, esa alternativa, ese hotel mastorrencito.com es su página web, mastorrencito.com, y ese teléfono, de nuevo, lo repetimos, de informaciones reservas, 685-78-78-18. Hoy queremos y hemos querido acercarnos a esa realidad de, en fin, del hecho de ir a vacaciones un fin de semana y compartir ese fin de semana con nuestro perro, que en definitiva es un miembro más de la familia. Miguel Chordi, ha sido un placer, gracias por atendernos,
Muchísimas gracias,
Cuídate mucho y buena temporada. Gracias. Muy buenos días. Bueno, enseguida estamos con más protagonistas, hacemos una pausa y seguimos con más voces hasta la 1:00 de la tarde.
Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-13-64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé.
Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Coneix Catalunya, coneix la nostra terra.
Imagino cap per avall amb les cames a una branca i el teu cos...
Vinga, doncs seguim endavant amb més propostes en aquesta edició d'avui dissabte, ja darrer dissabte d'aquest mes de febrer. Això, aquest mes de febrer, ja el tenim coll avall, ja s'ha acabat. Nosaltres seguim endavant, tal com us dèiem, en el sumari. Avui també Solsona, doncs ens ocupa espai de ràdio en aquest programa, amb una referència històrica que avui ens fa especialment il·lusió analitzar. La ciutat de Solsona, una ciutat en la que històricament el sector de la ganiveteria i tenia un paper realment molt important, I van haver realment èpoques en les que hi havia moltes ganiveteries en aquesta ciutat de Solsona. Ara en queda una. Una, però l'hem localitzat. I avui en volem parlar i volem analitzar una feina realment extraordinària que està fent amb un sector, el del ganivet, molt... realment que cada dia va canviant, no? Va evolucionant i de quina manera, En uns instants saludarem en el David Pallarès. És el responsable de Ganivets Pallarès, precisament d'aquesta ciutat de Solsona. Però abans també donem un cop d'ull a la història que ha generat aquest sector a Solsona. I ho fem, com sempre, amb el nostre bon amic i company d'aquesta casa, el Joan Pallarès, també, que coincideixen en el cognom. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. A més, tu coneixes perfectament. De fet, crec que tens alguna navalla a casa teva de la ganiveteria Pallarès, no?
Concretament, l'he fet servir durant molts anys la Pallarès típica aquella de, diguéssim, de que va amb el mànec d'on treballa i ja en tinc una del meu pare, sempre de vins a casa, sempre està ja molt, en molt males condicions, però era un tros de navalla que bé, cada vegada que neteges eines i dius, no, això no ho llenço, però això és un record de família, no? No es pot fer servir ja per res, de vella que és, però la continuo guardant. I durant molts anys l'he fet servir, li portava habitualment a la butxaca, jo per la meva feina doncs, obria moltes caixes, tenia d'obrir moltes caixes, i a mi el que anava molt bé és una vegeta a la butxaca que em permetia doncs, tallar tot el tancament de la caixa, de la capsa, i poder-la obrir ràpidament. No? I sempre portava el ganivetet aquest, un ganivetet bastant petit, i el portava sempre a la butxaca, i era un Pallarès, i em feia molta gràcia, no? Perquè Pallarès, Solsona, sempre m'ha fet gràcia un ganivet que portés el teu nom. No?
Exacte. I tant, home, a més estem davant, jo crec, d'una de les institucions. Jo crec que això és un patrimoni per Catalunya, perquè va néixer 1917, el seu recorregut,
Una empresa centenària, però que ja deriva d'una tradició més que centenària de Solsona sobre la ganiveteria. Passa com una mica com el Ripoll, com altres zones, ciutats que queden una mica fora de les rutes de pas, que ells s'espavilen en tota una sèrie d'estris, d'eines, que se les han de fer, se les han de construir, però que, a més, en fan amb escreix. I que llavors, en aquells moments, passa com els claus del cas de Ripoll, amb les armes, doncs amb els de Solsona doncs, hi ha ganiveters, amb abundància al segle XVIII, quan hi ha un esplendor bastant gran, que torna altre cop a recuperar el bisbat, que hi ha uns anys havia recuperat ja el bisbat, bueno, és un aconteixement per la ciutat, i la ciutat aquella pues, es va espavilant, i aquells ganiveters, en lloc de quedar-se, pues, menjar-se els ganivets, doncs no, diuen, anem-los a treure, anem-los a exportar. I comencen a baixar les filles d'altres pobles de Lleida, i comencen, després de Barcelona, de per tot el país, i comencen a vendre el seu producte a fora, el seu producte és un producte que sobrebaixa més creix a la qualitat dels altres, i a poc a poc pues, van creixent, fins a dia d'avui, que veiem que pràcticament tots els ganiveters han anat desapareixent, i en canvi pues, queda el ganivet Pallarès a Solsona.
Sí, senyor. Doncs vinga, anem cap allà, anem a saludar-lo. David Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem molt contents de que ens acompanyis aquest matí de dissabte, eh?
Moltes gràcies.
I que ens expliquis la teva història. Home, és un privilegi, t'ho dic sincerament, no? Poder a Catalunya tenir empreses com la vostra, més que centenàries, i que encara seguiu incidint en aquest sector dels ganivets, no? Que és tan canviant, no? Ha anat evolucionant moltíssim, no, això?
Sí, no, ha canviat molt, i sobretot també els últims anys, ja, amb tota la tecnologia i això, ha canviat molt més i molt més ràpid, però suposo que això a tots els sectors.
Sí. Vosaltres, bàsicament, en l'actualitat, no? Naturalment, doncs, aquests 100 anys ha fet una evolució la ganiveteria, però ara mateix, en l'actualitat, no? En el 2020, cap a on va el vostre sector? Cap a on va la vostra feina? A qui us dirigiu?
No, nosaltres... Això no ho hem canviat. Nosaltres dirigim... com deia el amic historiador, nosaltres tenim un ganivet que és molt conegut, perquè quasi bé podem dir que és el ganivet de la gent de treballar, del sector que siguin, des de mecànics, electricistes, lampistes, la navalla nostra és molt coneguda. Llavors, tots els ganivets que fem també són del mateix tipus i són de la mateixa direcció. Fem ganivets que diem simples, que estiguin molt bé, que tallin molt, que durin molt temps i que tinguin un preu raonable amb la qualitat. I això hem procurat tenir-ho igual i no anar-ho canviant.
Mm-hmm. La paraula correcta és útil. És a dir, fan un ganivet que és útil. És a dir, el porten, el fa servir i és útil. És a dir, sempre el fa servir. I, a més, és un ganivet que resisteix i el preu, evidentment, és econòmic.
Mm-hmm. Abans el Joan, David, parlava d'un element que a mi em fa especial gràcia, no? Perquè crec que tothom té una navalla que guarda d'algun record, d'algun avi, d'algun pare, no? Realment és un record entranyable, no? Aquella navalla que potser ens ha acompanyat a excursions quan érem petits, o en fi, i que ens ha ajudat, doncs, a fer la tasca, doncs, moltes tasques d'aquest tipus, no? Però sí que és cert, doncs, que té un component romàntic, no? Pot arribar a tenir un ganivet?
Sí, ho té moltes vegades, eh? Moltes navalles i ganivets que passen de pares a fills, o inclús que són regals, i ens trobem moltíssimes vegades que els volen restaurar o guardar, i nosaltres també diem com el Joan, eh? O sigui, millor quasi bé guardar-lo com està, que sigui un record, que sigui ja passa a ser una cosa que no té res a veure. Però, vull dir, això ens hi trobem cada dia i passa molt. I trobo que a vegades és un ganivet... És un regal que té solera, saps?
Sí, sí.
Vull dir, a vegades hi ha gent que guarda regals o que té regals que amb moltíssim més valor, i en canvi aquest té quasi bé un valor, es pot dir, sentimental molt fort.
Mm-hmm. De fet, vosaltres esteu a Solsona, esteu, a més, en el carrer Ganiveters.
Sí.
Ganiveters número 37 de Solsona, de manera que, escolta, la teva vida anava marcada, totalment.
Sí. No, David. Això, perquè vam anar a les afores de Solsona,
sí.
I com que anàvem allà, un antic alcalde que m'ho conegut de Solsona, que es deia, va dir, tu, aquest carrer li posem carrer Ganiveters, ja que esteu allà, perquè... De fet, som una empresa, un ofici emblemàtic de Solsona,
sí, sí,
perquè,
sí.
Com diu el Joan, hi havia molts ganiveters, però hi havia doncs, 15 o 20 tallers de ganiveteria, amb 8 o 10 persones, això fa 100 i pico d'anys, que era una indústria potent, era una indústria forta, i que venia ganivets a molts llocs diferents perquè els carreters, aquests que portaven matxos, portaven el material que de banya, sobretot de Barcelona i tot això, cap aquí a Solsona, i es venien els ganiveters i els compraven ganivets i ens es revenien quan baixaven a Barcelona o cap a tot arreu.
Mm-hmm. Atenció als restauradors, especialment doncs, els restauradors que ens consten, que ens segueixen, que ens fan companyia els dissabtes al matí, perquè un ganivet com Déu mana, un equip de ganivets com Déu mana, per un restaurant és un element vital, no? Jo diria absolutament vital, no? De fet, vosaltres, el sector de la restauració és un dels sectors que més treballeu directament, David, amb propostes, inclús amb encàrrecs, no? Que us fan ells, sí. Mira, avui un ganivet d'aquestes característiques.
Sí, nosaltres fem... L'avantatge de ser petits i de ser molt artesanals com som, doncs que podem fer granets personalitzats per llocs, o els adaptem, també els hi arreglem, també moltes vegades ens demanen reparacions o que els hi fem coses, manteniment, i també tenim, com tenim tota una gamma de granets, també que fem, sí, el sector hostaleria, restauració, per taula, sí.
A l'hora de fer un bon ganivet, què s'ha de tenir en compte? Perquè, és clar, podem parlar del material, de la fulla, del mànec, del color, del disseny, del model, de la tendència... En fi, moltíssimes coses, no?
Sí, no. Sí, s'ha de fer bé tot, però sí, el principal és començar per un bon material i fer tots els processos bé, que tingui una bona duresa, que tingui una bona... que sigui un bon acer per treballar i llavors que talli molt. Que quan estigui acabat, que sobretot que talli molt.
Uh-huh. Joan, el teu no talla massa, ja, dius?
No, ja està.
Ho dic perquè també es molen, eh? Crec que sou esmoladors, no, també, David?
I, bueno, no, és que ho fem cada dia perquè, clar, sí. És una part de la nostra feina. Llavors, fem servei per esmolats per la gent, però perquè ho fem, vull dir, perquè esmolem cada dia.
Sí. En aquest cas, Joan, tu deies que el teu té un mànec especial, no? També?
És el mànec... Bueno, avui en dia, veig que el fan, no, que si és com un material semblant al plàstic o pràcticament plàstic, però els antics eren de banya, era un mànec de banya consistent. I després tenen també molt, molt útils que el mànec de fusta de tota la vida, aquest mànec, això no passa...
Mm-hmm. Amics, estan a Solsona, dèiem, al carrer Ganiveters, número 37 de Solsona. Si esteu per aquesta zona, si voleu acostar, doncs aquí teniu una botiga oberta al públic, naturalment, en la que trobareu doncs, aquest món, aquest sector dels ganivets, molt present en aquesta ciutat de Solsona. Hi ha un telèfon d'informació, ho dic per les persones que vulguin també, qualsevol pregunta, consulta, poden adreçar-vos, us podeu adreçar al 973 48 30 54 973 48 30 54, pallaressolsona.com, pallaressolsona.com, aquesta és la seva plana web. A partir d'aquí, l'acer, David, és un element absolutament fonamental que també s'ha de treballar i s'ha de saber treballar, no?
Sí, no. L'elecció del material és superimportant, a més, per segons quin tipus de feina fas, l'acer és un o l'acer és un altre. I nosaltres també treballem amb acer al carbó i acer inoxidable, que això també, que quedem quasi bé, molt poca gent que ho facin, que és acer al carbó, podríem dir acer pur, que es pot rovellar, però en canvi talla més, és més fàcil d'esmolar i durem molt més temps al tall. I l'acer inoxidable, que és l'acer que coneixem més normal, de ganivets, aquest no rovella, tot i que es pot picar una mica o es pot posar lleig, però s'ha d'esmolar més sovint i s'ha de fer més manteniment i costa més de fer-ho. Els ganivets japonesos, que moltes vegades la gent parla o que sigui, els autèntics, són amb acer al carbó.
Uh-huh. Teniu un catàleg realment molt extens, no?
Sí, bueno, el problema que tens és que, clar, com deies tu, que quedes una mica fora de circuit, o com deia el Joan, doncs al final el que has de fer és ser petit i espavilar-te i fer coses diferents perquè puguis estar aquí i la gent li puguis interessar.
Uh-huh. És curiós, no, Joan, que tingui doncs, aquesta tradició solsona. No sé si hi ha alguna raó per la qual, doncs, històricament, fa 100 anys, hi havia tantes ganiveteries.
Bé, essencialment, i és que, tal com hi ha, per exemple, pobles que han explotat els seus torrons, hi ha pobles que no s'ha vingut, diguéssim, a exportar la seva matèria prima, i en canvi els solsonins es van saber, doncs, espavilar molt aviat, ja en el segle XVIII, i van saber, doncs, treure aquells productes d'allà. Ells no feien res, és a dir, la producció de ganivets era la que havien de fer, però és clar, la demanda interna, el mercat intern, si no vas a buscar la fora, malament rai. És a dir, pocs en podràs vendre, no? Llavors, s'han espavilat, i tal com doncs, el cas, per exemple, dels torronis de Gramunt, o el cas, doncs, per exemple, d'altres poblacions, que el seu producte l'han sabut vendre, l'han sabut comercialitzar, l'han començat comercialitzant ells mateixos, i han sabut, doncs, bueno, a vegades vas a l'altra punta del món i et trobes productes catalans que són d'un poble determinat i que els van a vendre fins allà.
Mm-hmm. Ja per acabar, David, fa 100 anys, en fi, un rentaplats no existia, et vull fer aquesta pregunta. Ganivets d'aquesta qualitat, ganivets amb aquesta solvència com els que vosaltres feu a Gabineteria Pallarès, no sé si són també... és adequat doncs, ficar-los al rentavaixelles o s'ha de fer la neteja més a mà, més personalitzada, diguem.
Nosaltres sempre donem com a consell, sigui del tipus que sigui ganivet, de fer la neteja a mà, ni que sigui inoxidable.
Yeah.
De tota manera, tenim ganivets que són inoxidables, amb mànecs de fibres o de plàstics, diguéssim, i poden anar a rentaplats perfectament, no tenen cap problema i duren molts anys. Però, però és que passa amb ganivets inclús de marques molt reputades, amb preus de 100 i 200 euros, i la primera cosa que et diuen és no posis rentaplats, és que no li va gaire bé. Mm-hmm.
Doncs, amics, la tradició, sobretot la història, crec que sou els únics ara mateix, no?, que quedeu, David, a Solsona?
Que quedem a Solsona, que fem ganivets, sí.
Sí. Doncs per molts anys, com a mínim 100 anys més, no?
Sí, sí, hem de mirar a fer-ho.
David Pallarès, ha estat un plaer. Gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Enhorabona i felicitats per mantenir aquest patrimoni, aquesta feina, amb aquesta il·lusió, doncs, que feu la vostra feina, el vostre ofici, que realment, doncs, en fi, va tenir la seva importància històrica a Solsona. Una abraçada ben forta i gràcies, repeteixo.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies.
Gràcies.
Joan Pallarès, doncs, el mateix et dic, gràcies per donar, doncs, aquest punt històric també en aquesta tradició que ha tingut Solsona, doncs, ja fa 100 anys enrere.
Però val la pena anar-hi i val la pena, perquè Solsona és un lloc, jo crec que és incomparable. És dels llocs que sorprèn de visita a Catalunya, és dels llocs realment agradables, amb la seva catedral, amb el seu, tot el seu antigó, en fi, les seves muralles, jo crec que val la pena de perdre-s'hi algun cap de setmana.
I tant que sí. Una abraçada, gràcies, Joan. Fins una altra.
Adéu-siau.
Gràcies. I a vosaltres, als restauradors o també als particulars, si voleu ganivets, allò que diuen com cal, ja sabeu, els trobareu a Ganiveteria Solsona, en aquesta ciutat de Solsona, al 973-48-30-54, pallarèssolsona.com, la seva plana web. Fem una pausa. Tot seguit estem amb més protagonistes fins a una en punt de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Fem un descans molt breu i tornem. Temps que passa ràpid i fa empentes a la gent.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història. Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Bueno, pues seguimos adelante con más propuestas, más alternativas gastronómicas en diferentes puntos de Cataluña. La verdad es que desde que hemos empezado nuestro espacio de radio, como es habitual, los sábados por la mañana, ya sabéis que no paramos, ¿eh? Viajamos por diferentes localidades, diferentes provincias también de Cataluña, situados en Botarell, en este punto, en esta localidad de Tarragona. Hoy os queremos recomendar un restaurante, os lo decimos sinceramente, que nos lo han recomendado y además es muy curioso porque desde diferentes vías nos lo han hablado, nos han comentado la referencia de restauración de la que vamos a hablar ahora mismo y que vamos a hacer protagonista, por diferentes circunstancias, pero particularmente por su carne, una carne muy particular. Estamos hablando de una sidrería, un asador, una sidrería, por tanto eso ya nos deriva hacia un argumento gastronómico de peso, ¿eh? Amonar en Echea, este es el nombre del restaurante que hoy analizamos y lo hacemos con su gerente, al que saludamos esta mañana de sábado. Aineru Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, egunon, en euskera.
Exactamente, egunon, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, aquí estamos siempre, como siempre, intentando hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues mal me han dicho que no lo hacéis, ¿eh?
Bueno, intentamos y insistimos en la fórmula.
Exacto. Aineru, cuéntanos, ¿qué hacéis con esa carne? ¿Qué carne tenéis? Porque te lo digo sinceramente, a mí me han hablado varias personas muy diferentes, ¿no? De vuestro restaurante en Botarell, ¿no?
Pues mira, nosotros intentamos primero seleccionar el producto. Para seleccionar el producto a veces nos toca caminar, en el buen sentido de la palabra, coger el coche y desplazarnos a conocer las diferentes posibilidades que da el mercado nacional ganadero, ¿no? En este caso del vacuno mayor, ¿no? Entonces viajamos y conocemos in situ de los productores realmente, del ganadero, qué tipo de carne, qué tipo de alimentación, muchísima información de todo tipo, si las vacas pues han contraído algún tipo de enfermedad, porque también se enferman como las personas, etc. Lo que intentamos es seguir la trazabilidad al 100%, para garantizar un producto de alta calidad y sobre todo un producto sano, un producto bueno, ¿no? Y con esa premisa trabajamos, ¿no? Y eso lo traducimos luego, pues, a la hora de escoger. Incluso nos hemos desplazado al extranjero, hemos visitado Irlanda, hemos visitado Escocia, hemos visitado Holanda, y que hay también excelentes carnes, Alemania y tal, porque lo que intentamos es siempre conocer de primera mano, qué vamos a traer para nuestros comensales, ¿no? Y ahí hacemos esa selección de producto, con lo cual estamos siguiendo el canon más importante, que es la trazabilidad, y el que hay que insistir para dar un producto auténtico al mejor precio posible.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que de carne hay diferentes destinos, diferentes orígenes, texturas, particularmente vosotros no sé a cuál nos recomendarías, ¿no? Si viniéramos a tu restaurante, a la Amonar en Echea, así de nuevo, como primera ocasión, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué menú nos articularías?
Sí, bueno, yo si no conozco al cliente, lo primero que le voy a recomendar es una carne suave, ¿no? Y nos vamos a ir a las terneras, tenemos diferentes terneras, ¿no? Nosotros trabajamos con tres tipos de terneras diferentes, dos nacionales y uno de importación, ¿no? Las dos nacionales son una ternera blanca de Galicia y la ternera de León, la de los Valles del Es, la ternera rosa. Y luego una de importación excepcional también, que viene de Holanda, que es ternera blanca holandesa, preferentemente de Frisona, ¿no? Con eso que conseguimos tener al paladar de ese comensal que no conocemos como cliente, que viene por primera vez aquí a probar nuestra carne, darle un producto súper bueno, con un sabor tremendo, ¿eh? Pero siendo ternera. Y siempre cuando hablamos de ternera estamos hablando entre los... Nosotros la que compramos es entre los 5 meses y los 11 meses, que eso es lo que es una ternera auténtica, ¿no? Que todavía no ha pastado, no ha comido hierba, ¿no? No tiene la primera pala en la boca, ¿no? Todavía, ¿no? Y ese es uno de los productos. Si conocemos un poquito más al cliente o si el cliente nos expresa alguna preferencia, entonces empezamos a recomendar carnes reposadas, sin ese corte de maduración que generalmente parece que se impone, ¿no? Parece que si es madurada es mejor. Y yo siempre digo lo mismo, no hay carne mala si la producción de esa carne, si donde está esa carne, esa vaca viviendo, se la ha alimentado bien, se le ha dado un buen agua, se le ha dado un buen pasto, si se le ha reforzado esa alimentación con algún tipo de pienso, que son piensos naturales, ¿no? Maíz, etcétera, ¿no? Entonces, no hay carne mala, ¿eh? Hay carnes diferentes con sabores diferentes, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, un restaurante vasco, una sidrería vasca, que está situada en Botarell, en Tarragona, en el carrer del Noguer número 1. Anotaros ese teléfono. Por cierto, un teléfono de reservas que siempre es interesante también
facilitarlo. El fijo es lo mejor, el 977-826412.
Exacto, 977-826412. Este es el teléfono de reservas a través del cual, bueno, podéis reservar vuestra mesa, cosa que os recomiendo porque es un restaurante realmente muy popular y muy conocido en esa zona de Botarell. Zona de Botarell, zona de Tarragona, por tanto, las calçotadas tampoco son ajenas a vuestra realidad. En este sentido, hablando con Aineru y preparando esta charla, me decía, mira, me interesa mucho hablar porque le hemos dado una vuelta a las calçotadas de aquí, de la zona de Botarell, con el llamado Euska Calçotadas. Cuéntanos.
Bueno, pues esto es un término que hemos acuñado nosotros, nos hemos sacado un poco así de la chistera, hablando de una manera informal, ¿no? Para dar la oportunidad, es el único plato que nosotros elaboramos en nuestro restaurante catalán o mediterráneo, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí.
Es el único plato. Entonces, incorporamos el calzo porque es algo muy popular, como para nosotros las sidrerías allí en el País Vasco, el de chop a la sidra y tal, pues entendemos que también hay un público que demanda eso, ¿no? Que afortunadamente hay. Pero hemos querido hacerlo un poco nuestro, con nuestro cuño, con nuestro estilo, y lo que ofrecemos es una Euskal calzotada, ¿no? Que va compuesta de chistorra a la sidra, chistorra de Zubiri, que todo el mundo conoce, fabulosa, brutal, ¿no? Uh-huh. A la sidra. Luego van unos 25 calzos por persona, tampoco escatimamos, si son 28 tampoco pasa nada, y si quieren repetir tampoco, ¿no? Con su salsa de calzos, de acá más, del entorno nuestro, que estamos muy cerquita de aquí, los cogemos de aquí, de un país de aquí, a 3 kilómetros, ¿no? Y los asamos y tal, ¿no? Y luego presentamos una chuleta de vaca vieja de kilo para 2 personas. Una degustación de postres caseros, a elegir, o postre menú sidrería, ¿no? Que hacemos, que tenemos allí en el País Vasco, el queso, las nueces, etcétera, ¿no? O bien una degustación de postres caseros. Toda la sidra que se quieran beber, si quieren vino, ahí sí que recortamos un poquito y damos la opción de una botella para cada 2 personas, puede ser tinto, rosado o blanco, ¿no? Porque entendemos que hay gente que le gusta más el vino. Y el café, ¿no? Hacemos esta genuina Euskal calzotada. ¿Y el precio? Pues con todo incluido, sale por 39 euros... con el IVA incluido, o sea, ahí no hay que añadir nada más, ¿no?
Pues está muy bien, porque realmente, en fin, aquí eso hay que tomárselo con calma, ¿eh? Hay que cogerlo con tiempo, ¿eh?
hay que ir con ganas, sobre todo sin prisa. Nosotros en este restaurante lo que hacemos es no doblar ningún tipo de servicio. Tenemos un aforo de 40 personas. Si entran 28, son 28, y si entran 40, si son 41, les dirás, mira, ya que nos vamos a echar a uno, ¿no? Pero intentamos no pasar esa cifra.
Eso está muy bien. Además, Aineru, tú me comentaste, mira, a veces decimos, mira, sintiéndolo mucho, ya no queremos más personas, porque preferís atender como Dios manda a las personas que ya están instaladas, ¿no?
Es un restaurante familiar, que trabajamos prácticamente toda la familia en el restaurante. No somos muchos, además, hacemos un servicio muy lento, a mesa lenta, ¿no? A mesa tranquila, que se llama, ¿no? Donde el cliente tiene muchísimas posibilidades de disfrutar, no solamente de la gastronomía que proponemos, ¿no? Sino que además el mismo restaurante tiene 2 exposiciones de arte, una de esculturas y una de pintura. De pintura tenemos a un acuarelista fenomenal que está afincado en Reus hace muchos años, que nos dejó en depósito una serie de cuadros, ¿no? Alberto Apellani, vamos a decir el nombre, que es muy importante, y luego un navarro que adquirimos unas esculturas, en principio nos dejó en depósito, que es Pablo Nogales, ¿no? Y también eso es algo. Pero además tenemos una bodega que dejamos visitar a la gente, ¿eh? Una bodega donde hay una serie de vinos que la gente pues puede incluso elegirlos, ¿no? Y decir algo muy importante también. Nosotros el vino lo vendemos a precio de costo. Solo cobramos un descorche por botella. Uh-huh. O sea que damos esa opción de que la persona que vaya a comer, nuestros clientes, puedan disfrutar de un excelente vino al precio que vale en la bodega, que nos cobran a nosotros. No le incrementamos ni un 1%, ni un 10, ni un 20, ni un 40, ni un 50, no. Si a mí me cobran la botella 10 euros, yo cobro 10 euros, más el 10% de IVA, evidentemente, más un descorche de 6 euros con su IVA, que son 6,60. Entonces saldría, pues bueno, muy económico el disfrutar de buenos vinos. Uh-huh.
Bueno, pues amigos, aquí tenéis esa alternativa dentro de estos especiales de carne extraordinaria que estamos haciendo. Pues hoy nos parecía interesante también acercaros a este restaurante, Amonaren Etxea. Amonaren Etxea jatxea.com, esta es su página web, si le queréis echar un vistazo, y naturalmente podéis reservar vuestra mesa, cosa que, repito, es importante, a través de ese teléfono, 977-826412, 977-826412. Están en la calle del Noguer, número 1, de esta localidad de Botarell, en Tarragona, y tener muy en cuenta esas completísimas escalcalzutadas, 39 euros, todo incluido, que realmente es una experiencia, creo, para vivirla, ¿eh? Porque, en fin, uno, eso hay que cogerlo, tal y como decíamos con Aineru, con tiempo, con calma y con buen humor, porque eso es un monumento, a la gastronomía. Aineru Rodríguez, ha sido un placer charlar contigo, gracias por atendernos.
Encantado de hablar con vosotros, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis venir a visitarnos.
Por cierto, ¿hasta cuándo mantenéis las euskalzutadas?
Hasta que se acaba la temporada.
¿Hasta un mes y medio más, más o menos?
Sí, un mes y medio más.
Depende del tiempo, ¿no? También imagino.
Sí, depende un poco de la meteorología y, en fin, una serie de cosas.
Pero bueno, esa buena carne todo el año, ¿no?
Todo el año, sí, además ahí desde la ternera hasta el Kobe de Japón, o sea que...
Exactamente.
Tenéis lo que queráis.
Un abrazo fuerte y gracias por atendernos, repito.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Aineru Rodríguez, el gerente de ese restaurante Amonaren Etxea, ¿eh? Hacemos una pausa, tenéis esa cita gastronómica en Botarell, ese, tal y como dice Aineru, pequeño templo gastronómico, además con obras de arte, ¿eh? Con la gastronomía, el arte, qué bonito es eso, ¿no? Y relacionarlo todo. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estamos con más voces que, como siempre, nos traerán lo mejor de este sector.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong, l'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Bon dia, sóc Carles Gats. Sí, encantat d'estar en connexió amb vosaltres, amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els matins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos. Estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña y Andorra. Bienvenidos si os acabáis de incorporar en esta sintonía. Ya sabéis, por cierto, que es la que os acompaña desde las 11 y hasta la 1 en punto de la tarde. Específicamente en esta época del año, tradicionalmente, hablando también en una sección que nos gusta especialmente, que es proponer alternativas para esas parejas que tienen pensado próximamente casarse, pues darles alternativas, buenas alternativas y sobre todo interesantes. En Cataluña hay, como os podréis imaginar, multitud de lugares, de espacios en los que se puede celebrar un evento, una boda, ¿eh? Pero siempre procuramos buscar espacios con algún tipo de singularidad. No dudéis que nuestro siguiente protagonista tiene alguna de ellas. Empezando por la historia, una bonita historia que tiene detrás la masía Can Tosca, en la zona del Maresma, exactamente en el término municipal de Cabrils, ¿eh? Hoy queremos analizar el estilo, la filosofía, cómo organizan, cómo vertebran esas celebraciones, muy específicamente esas bodas. Lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su propietaria, es Ángeles Riera. Hoy nos acompaña en esta sintonía. Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida y gracias por atendernos, por pasar un rato con nosotros y bueno, y explicarnos la historia de esa masía cantosca que viene de lejos, ¿no? Cuéntanos.
Sí, de muy lejos. Bueno, primeramente muchas gracias. Es una masía que ha sido de la familia durante muchísimos años. Bueno, desde el inicio de su construcción, suponemos, lo que no llegamos a tanto, únicamente durante unos años, durante la guerra, no perteneció a la misma familia, porque, bueno, historias de estas, el administrador ya la vendió a otros, y luego se volvió a recomprar esta casa hace como 40 años. Entonces, bueno, era una finca que ahí estaba, se disfrutaba de ella poco y que finalmente se tuvo que tomar la decisión de hacer algo porque o se malvendía o se buscaba un sistema para mantenerla, porque si no eres multimillonario, estas casas es complicado mantenerlas porque tienen continuamente mantenimiento.
Claro.
Entonces, bueno, pues por historias miles, hace 28 años nos metimos en la historia, o sea, va a ser 28 años, que no es nada, nos metimos en la historia de la celebración de bodas, que es un trabajo precioso. Y bueno, y ahí estamos, aquí dándole guerra y manteniendo, mejorando. El espacio realmente es muy especial y la masía, al ser patrimonio, pues se ha mantenido lo más genuinamente posible, pero cuidada. Uh-huh. Y ahí estamos, o sea, esta es nuestra filosofía y nuestras ganas de seguir para adelante.
Una historia de la masía cantosca que empieza en el siglo XVI.
Exacto, la casa es del siglo XVI, o sea, va a cumplir 500 años, pero yo a tanto ya no llego, porque esto viene por la familia de mi marido y yo tengo las noticias de hace, pues pongamos 200 años, a tanto ya no llego.
Sí, sí. No estabas, tú, el siglo XVI no estabas, Ángeles, ni tú ni nadie, ¿no?
No, ni nadie, porque abajo de la casa a veces es un tema que nos reímos porque me enseño alguna de las habitaciones. Digo, aquí vivía algún animal, pero no tuve el gusto de conocerlo. Porque, claro, son casas de bueno, con mucha historia, pero que muchísimas cosas no las conocemos, claro.
Sin duda. Bueno, hoy queremos conocer ya la historia, naturalmente, pues el hecho de que esta masía esté catalogada ya entraña un interés, ¿no? Que despierta un interés, entiendo, a esos novios, a esas parejas que se quieren casar. Un elemento, el de las bodas, sabrás, Ángeles, que, bueno, mejor que nosotros, ¿no? Que año tras año va cambiando sus tendencias, sus modas. Una boda de este año no es la misma que hace dos o tres años, ¿no? Atrás.
No, indudablemente. Ha cambiado todo muchísimo. Yo recuerdo los inicios ahora y no tienen nada que ver. Las parejas siguen con la misma ilusión, pero realmente el estilo es, bueno, nada que ver. Y nosotros lo que hacemos es irnos adaptando dentro de que es una casa rústica y con un estilo determinado, intentamos adaptarnos a lo que piden un día a día las parejas, porque además la información que tienen hoy en día no es la que tenían hace veintitantos años, porque Internet, yo me río, hace mucho daño, hace mucho bien, pero mucho daño también, porque encuentran de todo y entonces te van pidiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces ha cambiado total, o sea, no tiene nada que ver la decoración, ni los platos, ni lo que quieren los novios, ni, bueno, todo. Es un mundo completamente diferente al de hace tantos años.
Sin duda. Bueno, echando un vistazo a la página web, por cierto, aprovecho para comunicarosla, es masiacantosca.com, masiacantosca.com, una visita que os recomiendo porque ahí veréis imágenes, fotografías, en fin, del entorno, ¿no?, de los espacios. Hay una frase que a mí me gusta especialmente que dice: Masía Cantosca es un lugar donde una fiesta especial se convierte en inolvidable. Un poco es el objetivo que busca todos los novios, ¿no? Novios y novias, el día de su boda, que sea un día para recordar tanto ellos como sus invitados.
Oh, es lógico, es un día... Hoy en día ya no se casan... bueno, tengo muy pocas parejas de 20 y tantos, ya normalmente son parejas de 30 y tantos, que saben lo que quieren, que a veces ya son pareja de hace tiempo que viven juntos y quieren algo especial y que el recuerdo para todos los invitados sea también especial. Entonces es lo que intentamos nosotros, personalizar, darles el toque que ellos quieren y, bueno, esforzarnos mucho para que sea un día, bueno, y como no tendrán otro nunca más. Eso es lo que intentamos. Además, es que el sacrificio de hacer una boda es importante, entonces tiene que ser perfecto, como ellos lo quieren.
Sí, efectivamente, como ellos lo quieren, ¿no? El estilo, las maneras de casarse, del banquete, es que hay tantísimos elementos que forman parte y que configuran una celebración de este tipo que son realmente multitud, ¿no? Vosotros, en cualquier caso, Ángeles, siempre proponéis que lo mejor que pueden hacer esos novios es acercarse a vuestra masía, a Masía Cantosca, y pisar el terreno, permíteme esta expresión, ¿no? Pisar los jardines, pisar los salones, en definitiva, conocer la masía, ¿no?
Sí, eso lo recomendamos siempre porque, bueno, en la web se ven una serie de fotos y en otros portales y tal, pero no tiene nada que ver el verlo aquí, porque además el entorno en el que estamos es realmente especial, porque a veces dicen, oye, increíble de que entrando por este camino, que está a 100 metros de la carretera, se encuentre un lugar como este. Digo, sí, y espero tenerlo muchos años, porque estamos como con campo alrededor, se ve el mar, es bueno, tiene un entorno, la verdad, muy agradable.
Uh-huh. Bueno, están además muy cerquita de Barcelona, en la localidad del Maresma de Cabrils. Estos son aproximadamente unos 20 minutos, más o menos, Ángeles, de Barcelona,
sí,
más o menos, ¿no?
De Barcelona al centro de Barcelona yo vengo calculando unos 23 minutos.
Sí, bueno, pues por tanto...
Es un momento, es moverte por Barcelona te cuesta más.
Realmente, efectivamente, a veces ir de un barrio a otro, pues a veces sí. Tiene que invertir uno más tiempo. Bueno, pues ahí queda esa referencia. En la zona del Maresma, sabéis que en esta época pues os vamos referenciando pues lugares en diferentes puntos de Cataluña, todos ellos muy distanciados geográficamente, pero en esta zona del Maresma sí que nos gustaba especialmente pues hablar de esa historia de la Masía Cantosca y de cómo trabajáis, ¿no? Porque la filosofía naturalmente un poco la complementáis con la que también os traen los novios, ¿no? El estilo de boda que quieren celebrar, ¿no?
Exacto. Nosotros les ofrecemos unos temas ya preparados, ¿no? Pero que luego se adapta totalmente a lo que ellos quieren, dentro de lo que se puede hacer, lógicamente, porque hay cosas que a veces un poco que pretenden hacer cosas que no se puede. Pero...
¿De qué servicios os ocupáis, por ejemplo, Ángeles?
Bueno, todo lo que es el tema gastronómico, tengo una empresa que es la que gestiona todo el tema, nos ocupamos de toda la decoración, tenemos nuestro DJ, les podemos ofrecer montajes de ceremonia, flores, la floristería es muy importante también, en todo. O sea, ellos salen de aquí si les hace ilusión, que puedan escogerlo porque es personalizado, pero que no tengan que empezar a buscar por dónde busco música, por dónde busco la decoración. Les ofrecemos todo, lo que pasa que personalizado. O sea, no, de aquí salen con todo un servicio integral.
Uh-huh. Bueno, pues... tantísimos elementos, ¿no?, que configuran efectivamente lo que decíamos, ¿no?, una boda que sea un lugar desde luego entrañable para el recuerdo y que esos invitados pues disfruten de una fiesta también pues para recordar. Gastronómicamente hablando, trabajáis entonces con un catering, entiendo, ¿qué estilo tiene gastronómicamente hablando?
Que se llama Arte y Gastronomía, que gestiona mi casa y algún espacio más, pero luego en fechas especiales, si alguna pareja está muy interesada en que venga un catering, se puede hablar. Pero en principio ofrecemos el servicio de nuestro grupo gastronómico porque es el que nos ofrece toda la tranquilidad a ese personal que viene, y bueno, indudablemente todo el tema de comida, que sabemos que es de buena calidad, y esto es lo que nosotros ofrecemos. Siempre, nunca estamos cerrados a que no entre nadie más. Lo que pasa que cuando ofrecemos nuestro pack, digamos, les interesa más que traer un catering externo.
Sin duda. Bueno, pues ahí tenéis esa referencia situada en Cabrils, en esa localidad. En concreto están en la carretera de Vilassar de Mar a Cabrils, sin número. Y naturalmente con un teléfono de información a través del cual os podéis comunicar con ellos y determinar ese día, que es lo mejor que podéis hacer, para visitar Masía Can Tosca, ver esos espacios y sobre todo charlar con los profesionales que os llevarán a ese día tan especial. El 93-750-7899, ese es el teléfono de información, anotarlo, 93-750-7899, repetimos esa página web, masiacantosca.com. Pues exactamente a 20-23 minutos, tal y como nos decía Ángeles, de la ciudad de Barcelona, un entorno absolutamente inigualable, con unas vistas también muy agradables y un entorno que hará que ese día especialmente sea para recordar. Ángeles Riera, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otra. Gracias y muy buenos días.
Trotamundos.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Doncs quasi la 1:00 de la tarda, nosaltres aquí ho deixem. Gràcies a tots per la vostra atenció, companyia, i tornem la propera setmana, el proper dissabte, a partir de les 10:00 del matí, amb més veus, més històries i més protagonistes. Bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal. I can go alone.